Ara presentarem, doncs, a Vicent Santamaria Domingo, que és doctor en Filologia Catalana. És autor de l'obra El pensament de Salvador Dalí en el llindar dels anys 30, editada pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I, que és la Universitat de Castelló, de la Plana. Estic. Bueno, sí. Sisplau. És un goig, especialment que un col·lega valencià sigui aquí amb nosaltres per parlar de Dalí i amb el coneixement que ell en té. Per tant, t'agrairé molt la teva exposició i llavors faria una mica de col·loqui. Recordeu tots, teniu també, em sembla, en la carpeta la llista de comunicacions breus que es faran després, que seran totes molt breus, seran màxim de 20 minuts. Per què? Perquè possibilitem que diverses veus se sentin sobre diversos temes sense exaurir el temps cadascun d'ells. Moltes gràcies.
Pues la posa, posa-la.
Vale.
Representació. Vale, per avançar. Per avançar, clico aquí, vaig avançar.
I davant.
Vale, acá que davant, acá que
darrere. Vale, merci.
Molt bé. Bona tarda. I moltes gràcies al professor Jordi Cabres per haver-me convidat a aquest simpòsium. Després de les reflexions de l'Enric sobre l'escriptura, ara passarem o ens ocuparem d'aspectes més filosòfics. A veure, dels tres grans filòsofs que marquen profundament el pensament europeu del segle XX, Hegel, Husserl i Heidegger, les tres grans H's, com se sol dir, només el primer va exercir una influència determinant sobre el surrealisme. Heidegger en va quedar totalment bandejat, tant per les seues elucubracions metafísiques com per la seva afiliació nacionalsocialista. Què passa, però, amb Husserl i amb el seu ambiciós projecte d'una filosofia científica? En aquesta xerrada ens ocuparem de les problemàtiques relacions que Dalí estableix amb la fenomenologia husserliana, sobretot a principis dels anys 30, quan el seu pensament paranoico-crític es troba en plena fase de construcció, tot coincidint amb la gran difusió que aleshores assoleix l'obra de Husserl tant a Espanya com a França. Començarem el nostre recorregut recordant les paraules que Eugeni d'Ors va dedicar a la pintura de Dalí el 1929. Així. Hosti. Ara, moc d'aquí. Bueno, començarem d'ella, començarem el nostre recorregut recordant les paraules que Eugeni d'Ors va dedicar a la pintura de Dalí el desembre de 1929 en un conegut article aparegut a la Gaceta Literària amb el títol de El juego lúgubre i el doble juego. L'insigne glossador es refereix en aquest article a les obres dalinianes dels anys 1927 i 1928, que resulten de l'aplicació d'un objectivisme a ultrança, i Ors les situa, sense vacil·lacions, sota el signe de la fenomenologia. Perquè, segons ell, segons Ors, la realitat que aquestes obres intenten de reproduir és ben diferent de la que ens mostra el realisme. Per a Ors, en el cas de Dalí, es tractaria d'una realitat, i cito textualment, podeu llegir, entrada ja en la zona que merece que se le aplique con pleno rigor filosófico el epíteto de fenomenológica. Fenómeno momentáneo contenido espiritual convertido en objeto. Fenómeno presencia sin apelación, irrecusable por lo mismo que injustificable. Sí, fenomenológica pintura, la del mozo. Per a Ors, doncs, la pintura de Dalí és una pintura fenomenològica. Aquest dictamen orsià mereix algunes aclaracions, si és que volem entendre realment què vol dir això. Primer de tot, val a dir que l'autor de La ben plantada diu parlar con pleno rigor filosófico. La interpretació de la fenomenologia, tot i que us diu això, la seva interpretació, la interpretació que es desprèn d'aquestes paraules, sembla, si més no, qüestionable. En el mateix número de la Gaceta Literària en què apareix l'article d'Ors sobre Dalí, justament en la pàgina anterior, un jove filòsof de 25 anys, el futur falangista Ramiro Ledesma Ramos, publica un article sobre la fenomenologia en Espanya a propòsit de la traducció a l'espanyol del primer gran llibre de Husserl, Investigacions lògiques. Ledesma Ramos hi fa diverses consideracions sobre aquesta publicació històrica i parla de la fenomenologia com l'única filosofia del present. Ledesma Ramos hi diu també que la fenomenologia no és un sistema filosòfic sinó un mètode, i denuncia que molts encara no han entès això. I posa com a exemple Eugeni d'Ors, precisament Eugeni d'Ors. Així doncs, el gran Don Eugenio apareix sota els ulls d'una nova generació de filòsofs com l'exemple del desconeixement que alguns encara tenen de la filosofia de Husserl en aquells primers moments de la seva eclosió en llengua castellana. Per a Ledesma Ramos, la ignorància que Ors mostra en aquesta qüestió és flagrant. Si això és cert, com sembla ser-ho, caldrà veure ara en què consisteix aquesta incompetència filosòfica i dilucidar quina és la concepció particular que Ors té d'aquesta nova teoria del coneixement que a finals dels anys 20 ja domina per complet la filosofia alemanya i comença a expandir-se per la resta d'Europa com la veritable avantguarda del pensament. Per a dissipar aquests interrogants, només cal llegir l'article que Ors publica novament a la Gaceta Literària 4 mesos més tard amb el títol de Giorgio de Chirico i la intel·ligència sarcàstica. En aquest nou text, el pare del noucentisme, el noucentisme català, expressa obertament la seva repulsa de la fenomenologia, que qualifica despectivament de otro ejemplo de retraso. Al seu parer, allò que es presenta com una filosofia radicalment nova no és res més que una manifestació de l'antic empirisme vuitcentista. Per a Ors, la fenomenologia quedaria reduïda a un simple fenomenisme, raó per la qual el seu equivalent en el camp de l'art vindria a ser l'impressionisme. A partir d'aquest paral·lelisme entre impressionisme i fenomenologia, Ors desencadena tota una sèrie d'antítesis que acaben de delimitar la seva posició en referència a la fenomenologia o en referència al seu pensament respecte a la fenomenologia. Aquestes antítesis són aquestes. Ors contraposa Bonnard a Cézanne, l'impressionisme al cubisme, fenomen a les idees immortals, la fenomenologia al platonisme, empirisme a l'idealisme i l'anècdota a la categoria. El reduccionisme i la simplificació, a què Ors somet la fenomenologia, a fi d'encabir-la en aquesta sèrie d'oposicions tan pròpies del seu pensament, havia de resultar intolerable per a tots aquells que en aquells moments s'estaven barallant amb l'obra de Husserl per tal de treure'n l'entrellat d'una manera més rigorosa i cabal. Tal és el cas del nostre jove filòsof, esmentat abans, Ramiro Ledesma Ramos, que en llegir l'article d'Ors es va enfurismar de valent i va agafar de seguida la ploma per escriure no ja una resposta en forma d'article, sinó una carta. Una carta a Eugeni d'Ors, certament incisiva, on el corregeix amb arguments contundents i l'increpa sense embuig, arribant fins i tot a ridiculitzar-lo. Com que la missiva és molt extensa, només us en llegiré alguns fragments. La carta comença així. En un artículo de usted sobre pintura aparecido en la Gaceta Literaria del 1 de abril, hay alusiones insólitas a la fenomenología. Compara usted la significación de esta escuela o tendencia con la que corresponde en pintura al llamado impresionismo. Solo caben dos explicaciones al tosco error que usted padece. O usted ignora qué es la fenomenología, o usted no sabe lo que es el impresionismo. Como todos le reconocemos gran autoridad en cosas de arte, no es posible sostener la segunda hipótesis. Queda en pie la primera, su ignorancia absoluta de la filosofía fenomenológica. Unas lecciones elementales sobre fenomenología serían suficientes para que cualquier muchacho un poco avispado del instituto polemizase con usted sobre estas cosas. Y continúa. A mí me parece muy bien, señor d'Ors, que usted no sea fenomenólogo, lo que no solo me parece muy mal, sino que califico de intolerable infidelidad a las más simples deberes que requieren las tareas de la inteligencia, es que usted hable de fenomenología sin tener de ella un conocimiento riguroso, ignorando lo que investiga. Claro que a sus años, dirá usted, no es cosa de ponerse a estudiar los primeros rudimentos de una filosofía, casi diría la filosofía. Se critica en una filosofía la falsa solución que da a cuestiones que ella misma acepta, o bien se denuncian como hay dificultades teoréticas que quedan fuera de la tarea estricta sobre la que ella se ciñe, etc. Como no se combate de modo alguno una filosofía, es desconociéndola, ignorándola y envolviéndola en categorías personalísimas de enclave subterráneo y secreto con los recintos de la pequeña vanidad y de la vileza del espíritu. Y así acaba Ledesma Ramos la seva carta a Eugeni d'Ors. Com acabem de veure, allò que l'aprenent de filòsof recrimina a l'il·lustre veterà del pensament espanyol i català no és que combati la fenomenologia, cosa ben lícita, sinó que ho faci d'una manera totalment superficial. Després d'aquestes aclaracions sobre la idea personalíssima que Ors tenia de la fenomenologia, estem en millor disposició d'entendre el que realment volia dir aquella consideració d'una certa pintura daliniana com a fenomenològica. Evidentment, l'epítet cobrarà tot el sentit d'una reprensió, d'una crítica. Una reprensió que resulta d'una doble maniobra intel·lectual per part d'Ors. D'una banda, la reducció de la fenomenologia a un simple fenomenisme i, d'altra banda, la interpretació de la nova objectivitat, tendència artística a què s'haurien d'escriure les pintures de Dalí a què es refereix Ors, com un simple impressionisme. Ben mirat, convindreu amb mi que aquesta qualificació de fenomenològica aplicada a una certa pintura de Dalí no diu gran cosa sobre la qüestió, sobre l'obra en qüestió, sinó més aviat tot el contrari. Sense alterar gens ni mica les seves intencions crítiques, en comptes de fenomenològica, Ors hauria pogut escriure Bersoniana, perquè des de la seva perspectiva, Husserl i Bersón són totalment intercanviables. Tots dos són considerats per Ors com a filòsofs de l'impressionisme. La identificació de Bersón amb l'impressionisme és anterior a la de la fenomenologia i la trobem en el llibre sobre Cézanne que Ors publica el 1921 a Madrid i allí podem llegir. En realitat, los cubistas son en el fondo de sus conceptos y métodos antibersonianos, o si se quiere, posbersonianos. Más bien del impresionista puede llamarse filósofo al autor de la evolución que atriz. Amb aquest canvi d'adjectius, de fenomenològica per bersoniana, el judici d'Ors hauria estat molt més encertat i sobretot molt més aclaridor, perquè Bersón, diferentment a Husserl, no era aliè a Dalí. Com ja he dit en diversos dels meus escrits, Bersón és el filòsof de referència del Dalí per surrealista. Les reflexions sobre la captació de la realitat a través de la intuïció i la irracionalitat que trobem al llarg dels anys 1928-1929, escampades en diferents textos, deriven directament de la teoria bersoniana de la percepció exterior exposada en el tercer capítol de Le Rire i comentada per Édouard Leroy en el seu llibre de divulgació sobre Bersón, aparegut en espanyol a l'editorial Labor de Barcelona, justament el 1928. Als ulls de Dalí, aquesta teoria bersoniana de la percepció és el fonament filosòfic d'una nova visibilitat, d'una nova manera irracional de percebre el món, a través de la qual es desvella una realitat més real, o si preferiu, una altra realitat ben diferent a la realitat antirreal, com diu Dalí, pròpia del realisme. Durant un bon temps, Dalí va ser molt sensible a la crítica bersoniana de la intel·ligència i estava convençut que l'elogi de l'instint esdevingut intuïció suposava la defensa d'un coneixement irracional de la realitat que era totalment compatible amb el surrealisme. Després d'un parell d'anys, aproximadament, seguint les teories bersonianes, amb gran entusiasme i convicció, el 1930 Dalí adopta una posició radicalment diferent. I és que a partir d'aquest moment, a partir de la seva incorporació al grup del Breton, el pintor s'adona que el filòsof francès no solament no té res a veure amb els surrealistes, sinó que, a més, aquests el rebutgen i el menyspreen, entre altres coses, pel seu nacionalisme. En La dona visible, el primer llibre de Dalí aparegut en francès a finals de 1930, trobem la primera crítica al bersonisme i al seu mecanisme cognitiu de l'instint. A la manera orsiana, Dalí hi veu ara en Bersón un filòsof impressionista, com veia Ors abans, amb l'efecte de desprestigi que això suposa. Diu Dalí a La fam visible, en traducció de l'Enric Casasses, l'impressionisme, que persisteix en el pensament poètic, s'ha manifestat d'una manera parcial i com epidèrmica en tota la tendència anti-intel·lectualista, especialment en el sector ionístic de les idees de Bersón. En el transcurs d'un any, Bergson ha deixat de ser un filòsof de pes en el pensament de Dalí i s'ha convertit en una de les seues bèsties negres. I Dalí fins i tot arribarà a qualificar-lo de porc, el 1932. En aquesta nova orientació filosòfica anti-bersoniana, Dalí segueix els seus companys surrealistes i coincideix amb d'altres pensadors joves de la seva generació, com ara el filòsof i psicòleg hongarès George Politzer, que a principis de 1929 havia publicat, sota el pseudònim de François Agué, el llibre més crític i contundent que mai s'hagi escrit sobre Bergson. L'afán d'imparade filosòfic, le bersonisme. Pel gran interès que podia suscitar-li a Dalí, és possible que aquest llegís aquesta implacable diatriba antibersoniana, ja que es trobava a les llibreries de París l'abril de 1929, quan el pintor es va desplaçar a la capital francesa per col·laborar en el rodatge d'Enxan Andalú. En aquest breu però abrivat assaig, Politzer té Bergson per un filòsof, al servei de la burgesia i critica el caràcter obstinadament abstracte del seu pensament. Malgrat les diverses formulacions a favor de la vida i del concret, el bersonisme no és més res que una pura abstracció. A Bergson, apunta Politzer, no li interessa la vida concreta de l'home, la vida particular de l'individu. El que li interessa és la vida en general. Per a Politzer, l'essencial és el concret, aquesta idea tan de moda al tombant dels anys 30. I en aquest punt essencial, Bergson queda totalment desacreditat al costat de Husserl i sobretot de Freud. Després de tot, Politzer dedueix que allò que Bergson entén per concret no és el veritable concret, és un artifici. I en conseqüència, el bersonisme és una enganyifa i el propi Bergson un farsant que cal desenmascarar. Dalí sembla haver arribat a la mateixa conclusió en el moment en què, a través del seu primer llibre, es posa el programa fundacional del seu nou ideari surrealista, el centre neuràlgic del qual ja l'ocupa, en tot i per tot, Freud en detriment de Bergson. El que ara s'interessa de ressaltar, però, és que, juntament amb la psicoanàlisi, en aquest nou ideari surrealista de Dalí apareixen d'altres inquietuds filosòfiques, com ara la fenomenologia, que fins aquest moment havia quedat totalment al marge dels interessos dalinians. Així doncs, un any després d'aquell article d'Eugeni d'Ors comentat anteriorment, podem dir que la fenomenologia ha deixat de ser una cosa aliena al pensament dalinià per convertir-se en una referència que cal tenir en compte, encara que de moment només sigui una referència accessòria i puntual. Aquest primer contacte amb la fenomenologia es produeix a través de la profunda fascinació que va exercir en Dalí l'estudi fenomenològic sobre la repugnància, aparegut en dues entregues a la revista d'Occidente els mesos de novembre i desembre de 1929. L'estudi en qüestió, traduït de l'alemany, portava el títol de El Asco i anava signat per un jove filòsof hongarès, conservador i catòlic per més senyes, anomenat Aurel Kolnai, que havia estat alumne de Husserl a Friburg. El que més va interessar a Dalí d'aquest estudi fenomenològic va ser el caràcter ambivalent que Kolnai descobreix en el fàstic. Segons l'autor hongarès, el fàstic no seria una simple resposta fisiològica, sinó una reacció de defensa contra l'atracció latent que l'objecte fastigós provoca en el subjecte. Aquesta ambivalència d'atracció-reacció és el que Conley anomena la paradoja de l'asco. I és justament aquesta idea, d'ascendència psicoanalítica més que no pas fenomenològica, com reconeix el mateix Conley, allò que Dalí reprodueix en la fam visible, en aquest text. L'altra idea que va traure poderosament l'atenció de Dalí va ser la relació del fàstic amb la mort, per tal com, segons Conley, allò repugnant està essencialment associat a la descomposició de la matèria orgànica. A partir d'aquí, Dalí identifica l'atracció cap a l'objecte fastigós amb el desig de mort, freudià. I d'aquesta manera acaba integrant la fenomenologia de la repugnància en el marc conceptual de la psicoanàlisi. I per això diu, tot el que la psicofisiologia ens ha ensenyat de la fenomenologia de la repugnància ens porta a creure que el desig pot vèncer fàcilment les representacions simbòliques inconscients. La repugnància seria una defensa simbòlica contra els vertígens del desig de mort. Al cap i a la fi, el que fa Dalí no és res més que llegir en clau psicoanalítica aquest estudi fenomenològic. I ho fa així perquè la psicoanàlisi, com ja hem dit, és el centre neuràlgic del seu pensament, però també perquè l'autor de l'estudi l'empenya a fer-ho, gràcies a les diverses al·lusions a la doctrina freudiana que podem trobar en el seu text i que formen part d'un eclecticisme metodològic anunciat obertament des de la introducció, on Conley diu: «No hemos de aplicar nuestro esfuerzo a limitar rigurosamente el aspecto puramente fenomenológico del asco. Haremos, a la par, psicología, estética descriptiva, acaso metafísica». Encara que Dalí només dediqui unes línies del seu primer llibre a la fenomenologia de la repugnància i ho faci sense citar l'autor, el cert és que l'estudi de Conley va ser una veritable revelació per a ell i el va marcar per a tota la vida. En el seu darrer llibre de memòries, publicat el 1973, el pintor encara recordarà que el fàstic és el sentinella que està apostat a la porta de les coses que més desitgem. Uns anys abans, en una entrevista radiofònica amb Robert Malé, Dalí ja havia deixat caure aquesta mateixa fórmula. Però aquesta vegada, sense ometre el nom de Conley. A veure si ho podem escoltar.
Ah, no, no, c'est toujours les choses que je souhaite le plus qui me sont advertis par la répugnance. Ça, je considère que Aurel Conley, l'Hongrois, qui a écrit la phénoménologie de la répugnance, il a dit que toujours la répugnance est la sentinelle qui est tout près de la porte des choses qu'on désire le plus, des choses que nous souhaitons le plus, et de la façon surtout gustative.
Això és el que diu Dalí en l'entrevista a Robert Mallet el 1957. És de les poques vegades que Dalí fa referència al nom d'Aurel Conley. Normalment no el cita. Aquesta entrevista és del 1957 i per aquesta mateixa època, cap a finals dels anys 50, Dalí manifesta la idea d'escriure, cito textualment, una fenomenologia metafísica dels excrements, que només podia inspirar-se en aquell estudi de Conley publicat 30 anys abans en la revista d'Occidente. La inclinació per la matèria més sòrdida i repel·lent devia ser la raó principal per la qual Dalí es va interessar tan avidament per la fenomenologia de la repugnància, que a partir de la fam visible determinarà una bona part de les seues incursions en aquest terreny. Aquesta seria la raó principal, però no l'única. Per a un esperit tan atent com Dalí a les darreres novetats en els més diversos camps del coneixement, el treball de Kolnay tenia un doble al·licient. D'una banda, la novetat del fàstic com a objecte d'estudi. El 1929, Kolnay reconeix en el fàstic un valor simbòlic que ningú li havia donat abans. I d'altra banda, la novetat del mètode fenomenològic com a instrument d'investigació. Un mètode que va significar una revolució a principis del segle XX, quan el que predominava eren les explicacions teòriques en detriment de la pura descripció de les coses mateixes, tal com són, tal com se'ns mostren, tal com apareixen a la consciència, sense prejudicis de cap mena, que és el que proposava Husserl, fer això. Després d'imposar-se al neocantisme que havia dominat a principis del segle XX fins a la Primera Guerra Mundial, la fenomenologia va acabar dominant la vida filosòfica en Alemanya i a poc es va anar escampant per tot Europa com una taca d'oli. Encara que Ortega i Gasset ja havia descobert Husserl a la Comunitat Filosòfica Espanyola molt abans, el 1929, l'any que Dalí s'incorpora al grup surrealista, va ser un any clau en la divulgació de la fenomenologia en llengua castellana. Aquest any van començar a veure la llum les primeres obres, la primera gran obra de Husserl, Investigacions lògiques, en traducció de Manuel García Morente i José Gaos. L'obra va començar a publicar-se a principis del 29, tenia quatre volums i l'últim volum va sortir l'any 1930. Aquest mateix any de 1929 també, la mateixa revista d'Occidente va publicar en dues entregues un assaig d'Arnold Metzger titulat La situació present de la fenomenologia, que venia a ser com una introducció de rigor a Husserl. En el marc històric d'aquesta expansió de la fenomenologia, l'estudi de Kolnay, publicat a finals d'any, cobra una importància capital perquè es presenta als lectors de la revista madrilenya com el primer exemple d'una investigació fenomenològica destinat a mostrar en la pràctica en què consisteix exactament això de la fenomenologia en un moment en què les idees que hom té d'aquest nou corrent filosòfic encara eren molt confuses. Penseu en Eugeni d'Ors, que hem vist abans. Per tal de remarcar aquesta condició d'exemplaritat, l'article de Kolnay anava encapçalat amb una breu nota de presentació anònima que deia així: la corriente fenomenológica suscitada en Alemania por Eduardo Husserl, del cual esta revista ha publicado su famosa obra Investigaciones lógicas, ha logrado sus mejores resultados en la descripción de los sentimientos humanos. Como ejemplo de análisis fenomenológico, publicamos el siguiente de Orell Kolnay sobre un sentimiento tan indescriptible a primera vista. En este análisis se puede ver de qué manera la fenomenología descubre valores y leyes objetivas determinables científicamente en lo que, como los sentimientos, parecía vago, fluctuante, subjetivo, caprichoso. Dalí devia llegir amb molta atenció aquesta nota de presentació perquè en va reproduir un fragment en el seu article sobre l'objecte surrealista que va publicar en anglès a la revista parisenca Disquota el setembre de 1932, on estableix les bases d'una nova fase d'experimentació surrealista subordinada als principis del materialisme dialèctic. Així doncs, en aquest nou context materialista, Dalí torna a referir-se a la fenomenologia de la repugnància, però aquesta vegada per prendre com a model d'investigació el mètode d'anàlisi fenomenològic utilitzat per Kolnay, un mètode per mitjà del qual diu Dalí transcrivint una part d'aquesta nota, un pot descobrir, cito textualment, les lleis objectives aplicables científicament en camps fins ara considerats com vagues, fluctuants i capritxosos. I a continuació afegeix Dalí. En la meva opinió, seria especialment interessant per al surrealisme que un estudi com aquest de Kolnay se centrés en anglès diu fancies, no s'ha sabut com traduir això, diu fancies i capricis. En les obres completes s'ho traduï com fantasieig, però a mi no em satisfà aquesta traducció i m'agradaria consultar el manuscrit, que és el que va escriure realment, quina és la paraula que va utilitzar Dalí. Però en la traducció anglesa diu fancies. Deixo, si no se fan fantasies, visions, desitjos... No sé, jo de totes les traduccions que he vist, cap m'ha agradat. Per tant, per això ho deixem així, en anglès. Ell volia aplicar el mètode de Kolnay, això, a les fancies i als capritxos, als desitjos i als capritxos. En suma, si de bon principi el que va cridar l'atenció de Dalí van ser les interferències psicoanalítiques que apareixien en l'estudi de Kolnay, ara, el 1932, Dalí està més interessat en el mètode fenomenològic com a tal i en la seva utilització al servei d'un surrealisme plenament adherit al materialisme dialèctic. Sembla ser, doncs, que en un moment en què Dalí insisteix a situar el surrealisme en els dominis de la ciència, lluny de tot sistema estètic, aquest recurs a la fenomenologia li permet de donar un bon toc de cientificitat a les seues experimentacions surrealistes i l'ajuda a orientar-se cap al món dels objectes reals i concrets de la vida quotidiana. La fenomenologia contribueix d'aquesta manera a integrar el pensament de Dalí en aquell ampli moviment d'idees que a principis dels anys 30 es caracteritza per la seva tendència cap al concret. Una tendència on s'apleguen fenomenòlegs i marxistes hegelians. Dalí utilitza en el seu text textualment l'expressió «toirs de concret». I és curiós perquè justament aquest any de 1932 surt el llibre de Jean Val, «Vers le concret», que és un llibre que s'agafa com a lema d'aquest moviment de filòsofs que tendeixen cap a la realitat. Tot i que el llibre de Val, el títol fa referència a una significació hegeliana del terme concret, com explica en el pròleg. Però bé, se va agafar en un sentit més general com una bandera de tot aquest moviment. Arribats a aquest punt, hem de dir que allò que Dalí descobreix a través de Kolnay no és exactament la fenomenologia, sinó una determinada fenomenologia. Una de les diverses fenomenologies que parteixen de Husserl però que després se'n separen. A partir del 1913, amb la publicació d'idees per a una fenomenologia pura i una filosofia fenomenològica, en el primer anuari de filosofia i investigació fenomenològica, Husserl comença una elevació cap a les altures de l'idealisme transcendental per tal d'assolir l'essència de les coses mitjançant la desconnexió amb la realitat. Una part dels seus deixebles, però, es van negar a seguir-lo en aquesta direcció i no van voler anar més enllà del primer Husserl, del Husserl de les investigacions lògiques, on la fenomenologia encara no és res més que una psicologia descriptiva. Com diu Francesc Pereña en la introducció a aquest llibre, que és una de les poques coses que estan traduïts de Husserl al català, diu Francesc Pereña aquí en la introducció: la breu història de la filosofia fenomenològica és la de les apropiacions lliures de la fenomenologia husserliana, que s'orienten en una direcció contrària a la del mateix Husserl i que, tot i ser molt diferents entre elles, tenen en comú el rebuig de l'idealisme transcendental. Així, hi ha el grup dels primers fenomenòlegs que entenia el mètode fenomenològic en una perspectiva realista, no va seguir el tomb subjectivista transcendental que té lloc a idees. Això és el que diu Francesc Perenya. Un dels membres d'aquest grup va ser Max Scheler, un objectivista i realista convençut, que va aplicar el mètode fenomenològic a l'àmbit dels valors i els sentiments, per tal d'aconseguir una dessubjectivització d'aquesta part de la vida humana. Recordem que la nota de la revista d'Occidente, anteriorment citada, feia referència explícitament a la descripció de los sentimientos humanos i deia que l'estudi de Kolnay se centrava en aquests sentiments, en un d'aquests sentiments. La fenomenologia de la repugnància de Kolnay segueix, com han remarcat ja diversos autors, la tradició de Max Scheler en aquesta exploració del món de les emocions. I a més, Kolnay ho fa sometent-se a la mateixa exigència empírica que el filòsof alemany reclamava com a fonament de tota investigació. Perquè si alguna cosa caracteritza la fenomenologia de Scheler és la seva submissió als fets absoluts, als fets que reclamen realment referents objectius. En aquest sentit, cal assenyalar que Scheler és absolutament fidel a l'actitud originària de la fenomenologia. El seu objectiu no és altre que el d'explicar les coses mateixes fonamentant-se en els fets. Qui vulgui anomenar això empirisme pot fer-ho, diu Scheler. La filosofia que es basa en la fenomenologia és, en aquest sentit, empirisme. Fets i res més que fets, no construccions d'un enteniment arbitrari, són el seu fonament. Pels fets s'ha de regir tot judici i els mètodes són adequats en tant que condueixen a principis i teories conformes als fets. Això és el que diu Scheler. No cal dir que aquesta concepció primigènia de la fenomenologia prohibeix qualsevol consideració metafísica. Encara que Kolnay, com hem vist abans en la seva introducció al seu estudi, deixa una porta oberta a la metafísica, el cert és que el seu mètode d'anàlisi, que és el que Dalí vol seguir, s'ajusta en bona part a la demanda de Scheler. Així, a l'hora d'establir una classificació dels diferents tipus d'objectes fastigosos, Kolnay diu basar-se en un mètode de divisió purament empírico. Insisteixo en aquest punt perquè només aquesta fenomenologia, estrictament empírica i lliure de tota afectació idealista, podia ser propugnada per Dalí i formar part d'un projecte d'experimentacions surrealistes supeditat al materialisme dialèctic com a teoria del coneixement. És a dir, només aquesta fenomenologia d'arrel scheleriana que s'aferra a la realitat i prohibeix qualsevol opció metafísica podia congeniar, sense massa estridències, amb els principis materialistes defensats per Dalí i els seus companys surrealistes. No devem oblidar que per als marxistes que seguien passivament els estalinistes soviètics, la conciliació del materialisme dialèctic amb la fenomenologia era una contradicció intolerable. Per a aquests marxistes, la fenomenologia era considerada una filosofia reaccionària, per idealista i subjectiva, exactament igual que la psicoanàlisi. Per a Dalí, en canvi, tant l'una com l'altra, tant la fenomenologia com la psicoanàlisi, podien ser dos mètodes d'investigació perfectament legítims des d'una posició materialista. Dos mètodes que en diversos dels seus textos apareixen aparellats, com si un hagués de ser el complement de l'altre, Vegem aquests textos. En un diu: a continuació, estudiarem les raons i hipòtesis científiques en general i psicoanalítiques i fenomenològiques en particular. En un altre llegim: la comprensió d'un quadre surrealista arriba sempre després de l'execució, car en el moment de fer-lo no hi ha cap idea preconcebuda. Després cal sometre aquest quadre a una minuciosa reducció psicoanalítica, fenomenològica o bé a l'activitat paranoicocrítica. És curiós que aquí digui reducció psicoanalítica, quan de fet es parla de reducció fenomenològica, però jo no he sentit mai parlar de reducció psicoanalítica. Segurament, com que això són textos inèdits, si li digueren creuar els cables al Dalí. En l'altre text, que diu pràcticament el mateix, diu: per a la comprensió d'una lògica d'una imatge surrealista cal sometre aquesta imatge a rigoroses anàlisis científiques, psicoanalítiques, fenomenològiques o fins i tot a l'activitat paranoicocrítica. Els subratllats són meus, eh? Aquests tres textos que acabo de citar tenen en comú dues coses. En els tres casos es tracta de textos inèdits i tots tres, amb tota seguretat els dos darrers, són anteriors a 1933. Això vol dir que justament a partir d'aquest moment és quan Dalí comença a pensar en la psicoanàlisi i la fenomenologia com un tàndem metodològic que pot ser aplicat a un mateix objecte d'investigació. Això exactament és el que succeeix en el llibre sobre l'Àngelus de Millet, que Dalí va escriure a principis del 1933. En la primera edició d'aquest llibre, apareguda 30 anys després, la segona de les tres parts en què es divideix l'obra porta el títol de Fenomenologia de l'Àngelus. Tot i això, l'actitud fenomenològica es reflecteix més clarament en la primera part, on Dalí es limita a descriure les experiències viscudes al voltant de la imatge de l'Àngelus. Els epígrafs que porten els diferents apartats d'aquesta primera part són ben explícits. Un apartat diu: descripció dels fenòmens delirants inicials. I l'altre apartat diu: descripció dels fenòmens secundaris produïts al voltant de la imatge obsessiva. Sigui com sigui, el cert és que en l'obra de Dalí hi participen, en aquest ordre, la descripció fenomenològica i la interpretació psicoanalítica. Totes dues situades al voltant de l'activitat paranoico-crítica a través de la qual s'elabora la construcció del mite tràgic de l'Àngelus de Millet. En aquesta original combinació metodològica o simbiosi doctrinal, Dalí tenia un referent claríssim: la tesi doctoral de Jacques Lacan, que va sortir publicada la tardor de 1932 i en la qual podem observar el mateix desplaçament del mètode fenomenològic al mètode psicoanalític. El pintor la va llegir immediatament, poc abans de posar-se a escriure el seu assaig sobre l'Àngelus, o en el moment que l'estava escrivint. En el text que havia de ser el pròleg d'aquest assaig i que va aparèixer publicat en el primer número de la revista Minotaur, el juny de 1933, Dalí qualifica d'admirable la tesi de Lacan i destaca la seva contraposició a les teories constitucionalistes que defensava en aquell moment la psiquiatria, que podríem dir, oficial. Unes teories que als ulls de Dalí es perdien en l'abstracció i anul·laven d'aquesta manera, cito textualment, l'essència concreta i realment fenomenològica del problema. Dalí va veure de seguida que l'originalitat de la tesi de Lacan residia en la seva orientació fenomenològica i que en virtut d'aquesta orientació a la qual també se sumava la psicoanàlisi, la tesi de Lacan se situava en l'avantguarda d'una nova psiquiatria que tenia Husserl, com a referent filosòfic. I per demostrar que n'estava perfectament al corrent de tot això, en una carta pública a Joan Sachs, apareguda a Mirador, el març de 1933, Dalí escrivia: diu, no puc estar-me de gosar aconsellar-li l'estudi i reflexió de les recents aportacions científiques al problema de la demència, especialment la tesi del doctor Jacques Lacan de la psicosi paranoiaca que se rapport amb la personalitat. I en general, tots els estudis i anàlisis estrictament fenomenològics alemanys d'aquests darrers temps contra les teories constitucionalistes. Això li escrivia Dalí a Joan Sachs. En una nota a peu de pàgina de la seva tesi, Lacan puntualitza que aquests estudis psiquiàtrics alemanys a què refereix Dalí es fonamenten en els treballs dels seguidors de Husserl. Diu, aquests treballs... Era perquè surt això. Aquests treballs, diu Lacan, totalment diferents de l'ordre purament descriptiu que el seu nom designa habitualment en psiquiatria, corresponen a un mètode molt rigorós elaborat per un moviment de recerca purament filosòfic. No tenen per objecte els fenòmens psicopatològics més que de manera ocasional. Segons la definició de Husserl, que n'és l'iniciador, la fenomenologia és la descripció del domini neutre de les vivències i de les essències que s'hi presenten. No podem donar una idea del mètode del qual es tracta. Lacan no revela la font de la seva cita, d'aquesta definició de la fenomenologia. Aquesta podria venir del llibre de Georg Gurbitsch, Les tendances de l'actual de la filosofia alemany, publicat el 1930, un llibre que, juntament amb el de Levinas, Teoria de la intuïció de la fenomenologia de Husserl, van ser els dos primers llibres que van aportar o que van introduir Husserl a França. Tot i que Lacan, en la seva tesi, tornarà a referir-se a Husserl diferents vegades, i encara que ja podia haver llegit les Meditacions cartesianes que acabaven d'aparèixer en francès el 1931, el mètode fenomenològic que posa en pràctica Lacan s'inspira directament en l'obra de Carl Jaspers, Psicopatologia General, del 1913, un estudi monumental que introdueix la fenomenologia en els dominis de la psiquiatria i que el 1928 s'havia traduït al francès amb un gran ressò en els ambients intel·lectuals de París. A l'hora d'afrontar l'estudi de la paranoia, la fenomenologia de Jaspers forneix a Lacan una alternativa a les teories constitucionalistes, dominants en aquell moment. Contra aquestes teories, que veuen en la psicosi el resultat d'un procés degeneratiu d'origen orgànic i hereditari, Lacan sosté que la paranoia és una reacció defensiva de la personalitat i que aquesta reacció només és comprensible a través d'una causalitat psicològica, psicogènica, en diu Lacan, que està inexorablement vinculada a la vida particular de cada malalt, a la seva vida, a la seva història personal, de la qual formen part tant les experiències subjectives com les relacions amb un determinat medi social i familiar. Per tant, el concepte de personalitat amb què Lacan intenta d'afirmar la causalitat psicològica de la paranoia implica una dimensió subjectiva i una dimensió objectiva. Es presenta un aspecte individual i un aspecte social. En definitiva, com va escriure René Crevel en el comentari que va dedicar a la tesi doctoral del seu amic, es tracta d'il·luminar l'interior i l'exterior. Perquè la psicosi paranoica no pot ser reduïda a una alteració orgànica, sinó que se situa al voltant d'un problema vital que forma part, que comporta una interdependència dels fenòmens interns i externs. En vista d'aquesta psicodialèctica, com l'anomena Crevel, no és d'estranyar que la tesi de Lacan fos ben acollida en determinats cercles marxistes i que fins i tot se n'arribés a dir que il·lustrava la concepció marxista de la personalitat humana. Això ho va dir Jean Vernier a la Critique Sociale el 1933. La interpretació que Dalí fa de l'Àngelus de Millet segueix el mateix mètode fenomenològic de Jaspers que Lacan utilitza en la seva tesi. De l'aplicació d'aquest mètode provenen les experiències personals que s'hi reporten i els materials autobiogràfics que hi apareixen com a proves documentals. Més que un assaig, el llibre de Dalí és una autobiografia. Una autobiografia en la qual arrelen els fenòmens delirants per tal de demostrar, d'acord amb Lacan, que la causa eficient d'aquests fenòmens es troba inextricablement lligada a la història del subjecte, en aquest cas, a la història de Dalí, que actua com a subjecte i objecte d'anàlisi. Així, l'epígraf Fenomenologia de l'Àngelus, que encapçala la segona part del llibre, està designant una interpretació dels fenòmens delirants en funció de les vivències del subjecte, del mateix Dalí. En el segon intent d'interpretació paranoico-crítica que Dalí investeix en la dècada dels 50 i que té com a objecte la puntaire de Vermeer, les experiències personals més quotidianes tornen a ser el punt de partida i el fil argumental de la seva exposició, que comença d'aquesta manera. Diu, a l'edat de 9 anys sóc a la meva ciutat natal de Figueres. Gairebé nu al menjador i poso el cap sobre la mà amb el colze sobre la taula, etc. Aquest seria el motiu pel qual Dalí va titular la seva exposició Aspectes fenomenològics del mètode paranoico-crític. En aquest cas, el terme fenomenològic tornaria a fer referència a les experiències viscudes en l'existència quotidiana, en el Lebensbild, que deia Husserl, el món de la vida, el món de l'experiència immediata, el món de la quotidianitat. En resum, fins a 1932, la idea que Dalí té o que s'havia fet de la fenomenologia estava determinada completament per l'estudi de Kolnay, que no és un mètode purament fenomenològic. A partir de la lectura de la tesi de Lacan, Dalí descobreix una nova versió de la fenomenologia que resulta d'una adaptació molt lliure a la psiquiatria de la filosofia de Husserl. Tant en un cas com en l'altre, el coneixement que Dalí té de la fenomenologia no és mai un coneixement directe de l'obra husserliana, sinó que està mediatitzada per altres autors que posen en pràctica diferents interpretacions de la fenomenologia. Que jo sàpiga, Dalí mai no va fer cap referència a Husserl. I crec que mai no va arribar a llegir res de Husserl. És més, si comparéssim el pensament de Husserl amb el de Dalí, veuríem que en el fons es tracta de dos pensaments radicalment antagònics. Aquesta és la tesi que defensa Marc Lafontaine en aquest llibre que es diu Dalí and Postmodernism, This is not an essence, un llibre que va aparèixer el 1997 i que no ha tingut massa difusió per aquí, però que és un molt bon llibre. Aquí, en aquesta tesi que defensa Marc Lafontaine, Lafontaine diu que el treball de Husserl seria el prototip de la filosofia que Dalí més odiava i situa el centre de la divergència entre els dos autors en la qüestió de la certesa i els seus fonaments. Mentre Husserl intenta establir el coneixement sobre una base de certesa inqüestionable, Dalí, per la seva banda, es decanta per fomentar la confusió, diu Lafontaine, entre el real, allò que s'arriba a través de l'epoché, amb el fals real, la realitat de cada dia, el coneixement irreflexiu. Aquesta confusió entre el realment real i el falsament real, diu Lafontaine, desactiva la distinció que perseguia Husserl i equival a l'única versió daliniana de la mort de Déu. Com va dir Kolakowski, un altre estudiós de Husserl, el fet que Husserl suggerís la capacitat d'accedir a una certesa independent de la nostra existència biològica i sociològica ens fa déus. És aquesta ontoteleologia del pensament de Husserl allò que Dalí profana. D'aquesta manera, en la mesura que s'allunya de Husserl, Dalí s'apropa a Nietzsche i anticipa les teories postmodernes de finals del segle XX. Fins aquí la tesi de Lafontaine, que comparteixo totalment. Però també podríem formular-ho d'una altra manera. No hi ha res més oposat a la filosofia de Husserl que la filosofia de la psicopatologia que proposa Dalí, amb aquestes paraules, filosofia de la psicopatologia. Mentre la primera, la filosofia de Husserl, anhela combatre el principi protagòric segons el qual l'home és la mesura de totes les coses i restablir la validesa absoluta de la veritat, tot abolint la contingència del coneixement i la seva independència de l'espècie humana, la segona, la filosofia de la psicopatologia de Dalí, ambiciona tot el contrari. Restaurar aquest mateix principi protagòric, però amb la novetat de fer-ho a partir de Freud, de manera que resulti una nova sentència que seria aquesta. El desig és la mesura de totes les coses, o el desig de cada home és la mesura de totes les coses. Al cap i a l'últim, a la pretensió radical d'un saber absolut que caracteritza la filosofia del cogito husserliana, Dalí contraposa la reivindicació d'un saber delirant que implica la destitució del subjecte com a consciència i la restauració del desig com a motor del coneixement. Un saber delirant que recau, diu Dalí, sobre l'art, sobre la filosofia, sobre la història, però també sobre la ciència. Aquella disciplina, diu Dalí, on l'activitat experimental assoleix els més ambiciosos graus d'objectivitat. Evidentment, per aquestes raons, o per aquestes divergències fonamentals amb Husserl, la fenomenologia de Dalí només podia ser una versió espúria de Husserl, elaborada al marge d'aquest, que havia de prendre la forma d'un simple mètode d'investigació despullat dels supòsits conceptuals propis d'aquesta filosofia fenomenològica. Un mètode que, juntament amb d'altres ben diferents com la psicoanàlisi i el marxisme, podien contribuir a l'examen d'un mateix objecte d'estudi, tal com Dalí proposa al final del seu llibre sobre l'Àngelus de Millet. És important tenir present que a França la divulgació de les idees de Husserl, Scheler, Heidegger va anar estretament acompanyada amb el renaixement de l'hegelianisme, del marxisme, a més, d'un creixent interès per la psicoanàlisi de Freud, la teoria de la Gestalt i les implicacions de la filosofia einsteiniana, de la física einsteiniana, perdó. El pensament d'alinear dels anys 30 és un reflex de tots aquests corrents, un diàleg amb els uns i amb els altres, des d'un domini més o menys profund de cada un d'ells. En aquest sentit, la fenomenologia, o per ser més exactes, unes determinades actituds fenomenològiques, la de Scheller via Kolnay i la de Jaspers via Lacan, no van ser res més que noves maneres de pensar per a Dalí, que va posar al servei del surrealisme, o per ser més exactes, una altra vegada, al servei de la seva visió particular del surrealisme, que era una visió essencialment cognitiva. Dalí sempre va estar disposat a integrar en la seva activitat artística tot allò que la modernitat li oferia de més nou en els diversos camps del coneixement. Sempre va ser un pensador del seu temps i, com a tal, en el moment de la seva militància surrealista al llarg dels anys 30, no podia deixar de banda la filosofia més actual i de major projecció en aquell moment. La presència de la fenomenologia en l'obra de Dalí és el resultat d'una obertura de mires cap a les darreres tendències del pensament contemporani molt més àmplia que la dels seus companys surrealistes. Breton, sense anar més lluny, no va fer ni la més mínima al·lusió a cap altra fenomenologia que no fos la de Hegel. I amb això acabo. La meva intenció ha estat projectar una mica de llum sobre les relacions de Dalí amb la fenomenologia, amb el benentès que, tal com diu Ferrater Mora, el filòsof que dona nom a la càtedra que ha organitzat aquest simpòsium, és difícil dar cuenta de la fenomenologia. Si se reduce a los trabajos de Husserl, la idea será parcial. Si se tiene en cuenta los trabajos de otros autores, el resultado será difuso. Y si es contemplen les dues opcions alhora, afegeixo jo, la confusió pot ser total. Espero no haver arribat a aquest extrem. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies potser els que estem més ficats en el terreny de la filosofia. Confio que ens hagi semblat esplèndida l'exposició de Vicenç Santamaria. A mi m'ho ha semblat absolutament esplèndida. Jo començaré, farem curt perquè després hi haurà les comunicacions, però jo voldria dir una cosa que en començar m'ha sorprès molt i he pensat, ai mare de Déu, a veure què passarà. Ha sigut magnífic, però l'afirmació que el segle XX l'ha mogut el pensament de tres acs: Hegel, Husserl i Heidegger. Home, hi ha un problema de disfunció temporal. Hegel era mort des del 1831. 1831. Però, esclar, en canvi, Husserl i Heidegger són estrictament filòsofs del segle XX. Això m'ha estranyat, m'agradaria una petita explicació sobre això. I després, el que ja m'estranya més, i deixem-ho estar, és no ficar-hi aquí Wittgenstein. Wittgenstein és, òbviament, un dels grans filòsofs del segle XX, i ho diu un que ha treballat sobre Wittgenstein, i per tant, ho faig fatal de dir-ho, no hauria de dir, hauria de callar, però ho dic.
No, a veure, jo sóc valencià, visc a Barcelona, però penso en francès, i per tant, el meu pensament és francès. I a França és on aquests tres autors van arribar junts. No és que si és, tot això és que tu dius és veritat, però la relectura de Hegel comença l'any 29 amb l'article de Jean Bal, que deus conèixer, i a partir d'aquest moment neix un altre Hegel, que és el Hegel que marca el segle XX. I Husserl comença a traduir-se les conferències que fa Hegel a la Sorbona són l'any 29, sí, sí, també precisament. Sí, sí. I Heidegger...
publica l'any 29 els Einstein. Sí, sí.
I tots apareixen, clar, evidentment, però no és tant Hegel, sinó la relectura que es fa de Hegel en aquells moments per una part de filòsofs francesos que marcaran tot el segle XX.
Doncs absolutament d'acord i molt ben defensat. Llavors, seguint aquest fil, m'ha semblat que hi havia una defensa de la cosa concreta, de l'estudi del concret, també feta des de Hegel.
Sí.
I això m'ha sorprès per un error, tal com m'ha semblat, però potser i m'agradarà molt llegir-ho. Sapigueu que tot això es publicarà, per tant serà fantàstic tenir-ho a la mà i poder-ho consultar. Però m'ha estranyat una mica per un error, perquè per Hegel, que ho trobo, jo sempre ho he trobat molt genial això, i no sóc gens hegelià, però per a Hegel agafar un aspecte concret és ser abstracte. Per què? Perquè ho abstreus del conjunt, ho separes. I per tant allò que en diem concret és com un pastís, oi? Diu, si agafes un tros del pastís, dic que sou concret. Diu, no, Hegel diria, tu ets abstracte, perquè estàs abstraient del conjunt del pastís un trosset. Per tant, defensar el concret... que era l'estudi específic, a través de Hegel he pensat, a mi em grinyolava una mica, però no ho sé.
A veure, per als surrealistes, per exemple, per a Breton, quan es parlava del concret sempre tenia un significat hegelià, que no sé si era correcte, perquè Breton havia fet la seva interpretació de Hegel. Però, per exemple, el Jean Val, com en el seu llibre, ell diu clarament que el concret del qual està parlant ell és un concret de Hegel, i diu... El concret no serà mai allò donat per la filosofia, serà el que es persegueix. Sembla que no és l'absència del pensament que el concret pot revelar-nos, bueno, etc. Però, vull dir, però aquest concret és veritat que en aquest moment és un moment de confusió en què es barregen el llibre que he citat abans del Politzer o demostra clarament. El Politzer diu... El concret està de moda, tothom parla del concret, però tothom està parlant a la seva manera del concret.
Exactament, això d'acord.
I, per exemple, Breton parla a la seva manera del concret i ho interpreta en el sentit hegelià, Dalí ho interpreta també en el sentit fenomenològic, cadascú, i és realment que és un... Per això el llibre aquest del Jean Val s'agafa com una bandera d'una sèrie de moviments on entra ja, ja dic, una barreja de filòsofs de procedència diversa. I és bastant confús, sí.
I llavors tenia una altra pregunta que ja ha quedat contestada, que a mi, bueno, el que en sap de Dalí és ell, vull dir, jo no sé res, però m'ha semblat que també obvi, si em sembla obvi en l'obra de Dalí, que no en tenia ni idea de Hegel, és a dir, que no, ai, de Hegel, de Huysen, sí, que no el havia llegit res, que ell havia llegit, aquests altres sí que els havia llegit, els segons, els que comenten, no. Sí, però Huysen l'estic gairebé segur que no.
No crec.
I ja ho has contestat, has dit, fora, no en parlem més. Vinga, preguntes d'altres, que hi pugui haver, o qüestions. O... L'exposició era densa. Era densa. Ja fa tot un dia que estem aquí pencant, vull dir que déu-n'hi-do. Ha estat molt bé. Ella i després. Si us plau.
Sí.
J'ai
une question, je vais la poser.
Non, un peu plus près parce que.
Je vais la poser en français.
Oui, en français. Oui.
Voilà.
Merci.
Je suis absolument d'accord avec tout ce que tu as dit.
Je ne crois pas qu'on comprenne rien parce que il faut le faire. Si, plus proche, s'il vous plaît.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit en ce qui concerne l'intégration de la phénoménologie par Colnay et par Lacan. Chez Dalí, et je me demandais si cela, ce type de phénoménologie particulière, on la trouvait chez d'autres surréalistes. Parce qu'on a vu chez Breton, par exemple, la phénoménologie de Colnay, on la trouve absolument pas. C'est étranger, c'est un univers absolument étranger au merveilleux prôné par Breton, et tout ce goût pour la répugnance pour l'excrément est rejeté, ou en tout cas il y a une grande méfiance de Breton par rapport à ça. Et par contre, chez Bataille, on trouve la reprise de, ce même, de cette même référence, de Colnay, Bataille qui est vraiment l'adversaire, soit pour Dali et soit pour Breton. Alors je me demandais si d'autres surréalistes avaient repris ce type de phénoménologie, ou si c'était une originalité absolument dalinienne dans le cadre du surréalisme. Je me demandais surtout par rapport à Crevel, justement, par rapport à cette psychodialectique.
Ha preguntat si hi ha altres referències de la fenomenologia en d'altres autors, no? Sí, Crevel i l'empar Crevel de la fenomenologia. Bueno, ara no sé si...
Sí, en francès, tranquil, tranquil, en francès. Que tothom ho entén tot.
Bé, sé com ha dit abans, la fenomenologia que arriba en France c'est pas la phénoménologie empirique de Colnay, c'est surtout la phénoménologie de Heidegger. Et c'est pour ça que Crevel il dit que la phénoménologie, c'est, il dit textuellement, c'est une escroquerie. C'est une grande escroquerie, parce que Heidegger, il dit qu'il faut partir de l'expérience, mais après, il part à la métaphysique. Pour ça, Crevel, il dit ça, ça ne marche pas. Mais, parce qu'en France, on lit d'abord Heidegger que Husserl. Et pour les surréalistes, pour Crevel, Heidegger, c'est la représentation de la phénoménologie, ce n'est pas Husserl encore. Heidegger,
c'est pas vrai,
c'est, et en plus c'est quelqu'un qui avait des rapports avec le parti nazi, et ça l'a dit Crevel aussi. Comme ça, Crevel dit la phénoménologie, c'est quelque chose qui peut être intéressant, parce qu'il parle comme matérialiste dialectique, parce que Crevel c'était un communiste, comme vous disiez, mais après, ça me passe parce que il part toujours jusqu'à pour la métaphysique. Et les surréalistes, ils ne voulaient pas entendre rien de métaphysique.
Només una petita observació pels que no ho sàpiguen. Vull dir, no és només que Heidegger no seguís o el que fos a Husserl, sinó que Heidegger va ser seguidor en el sentit que va ocupar la càtedra de Husserl a la universitat, oi? Però no va ser capaç d'anar a l'enterrament de Husserl, que era jueu, quan Husserl va morir. Heidegger no va ni comparèixer a l'enterrament, perquè això era significar-se. Era simplement nacionalsocialista, es digui el que es digui, es miri per on se miri i es burxi per allà on es burxi, amb Heidegger. Heidegger. Husserl era un pobre jueu, un pobre res, però vull dir un jueu, perseguit, diguem-ne, està.
Te llegeixo el que diu Crevel. Diu, ho dic en català perquè ho tinc la traducció en català. La fenomenologia, malgrat la promesa inclosa en el nom que la designa, ha estat dirigida a l'atzucat metafísic. Fenomenologia de l'angoixa, anuncia Heidegger. Però en comptes d'estudiar el com de l'angoixa, es contenta a constatar, repetir per què sorgeix del misteri, de l'ésser que ens oprimeix, etc, etc. I heus aquí el que hem avançat. El decepciona a Heidegger perquè Crevel fa una idea de la fenomenologia que està més propera a la que té Dalí, perquè la que té Dalí és una fenomenologia, que és la de Colnay, que és més d'ascendència schilleriana, que és més realista. I això sí que ho poden acceptar. Però Heidegger...
I em sembla que hi havia una paraula.
Sí. Bueno, volia donar les gràcies, Vicent, perquè certament tens raó, ha estat bastant tècnic, has estat molt tècnic, però bueno, jo he disfrutat moltíssim, he après moltíssim. Aquest matí he anat apuntant la relació de filòsofs que, segons Joan Manuel Bonet, hi ha a la Biblioteca de l'INEANA, ni ell ha estat exhaustiu perquè feia, vaja, era una... N'ha citat alguns, ni jo tampoc els he registrat tots, però Husserl no hi era. Això és anecdotari, eh?
Sí.
Jo no sé si estàs molt cansat, però m'han vingut ganes d'una pinzellada d'aquest salt que has apuntat, això, Husserl, Nietzsche, postmodernitat, Biedalí, que deu ser la tesi d'aquest llibre que...
Sí.
Tu em pots fer una pinzellada breu, si no estàs cansat i hi ha temps, o...
A veure, no. Sí, és molt interessant, i això ho volia relacionar amb això de la postmodernitat i Nietzsche, per exemple, amb la inversió del platonisme, que és la lectura que fa Deleuze de Nietzsche. I és curiós perquè quan Dalí als anys 30 parla dels simulacres i ell relaciona aquests simulacres amb les idees d'Heràclit, el 1933 el Foix publica un article a la Publicitat i diu: això que diu el Dalí dels simulacres relacionats amb Heràclit, això no és veritat. Els simulacres de Dalí són simulacres protagòrics. És Protàgoras qui està darrere d'aquests simulacres, diu Foix. Jo ho vaig trobar genial quan ho vaig llegir. Perquè, clar, què és el que volia dir Foix? Volia dir que realment l'home o cada home és la mesura de totes les coses i, per tant, cada visió dintre d'aquestes imatges dobles que es proposava Dalí, cada un veu la realitat a la seva manera. Clar, això suposa una confusió entre el que és real i el que és fals, que d'alguna manera trenca amb el que proposava Plató, no? De saber, de distingir els simulacres de la realitat. I aquesta inversió que proposa Dalí i que també proposa Foix, perquè Foix també està proposant dir: no, no és que la veritat i el simulacre siguin dues coses contraposades, no, el simulacre també hi pot haver la veritat. I això d'alguna manera és el que fa Nietzsche, aquesta inversió del platonisme, no? I a partir d'aquí és quan Dalí pot interpretar-se com un referent del postmodernisme, és com un referent d'un cert relativisme i que acaba amb aquest saber absolut que pretenien. Per això és curiós, perquè la vida secreta, Dalí diu que els seus filòsofs de referència en la dialèctica són la dialèctica de Hegel, els sofistes i els jesuïtes. Jo de los jesuïtes
Això dels sofistes.
Doncs. Però els sofistes i Hegel. I el sofista, en aquest sentit, era, jo crec que ho va dir per influència del que havia dit, i ara hi hauria, perquè bueno, Nietzsche era...
Però una pregunta, perquè va enllaçada amb això. Havia llegit Nietzsche, o el coneixia Nietzsche?
Dalí? Sí, jo crec que sí.
Perquè aquest dematí tampoc m'ha quedat clar.
Jo crec que sí.
Sí?
Sí, Nietzsche sí.
No ho dic perquè... A mi sí que Nietzsche em sembla realment, no només el naixement de la postmodernitat, sinó, si l'entenguéssim, el naixement i la fi de la postmodernitat. Perquè aquesta distinció encara entre veritat i mentida, escolti, tot és mentida. Tot és mentida, diu Nietzsche. Bueno, no cal ni fer confusions entre aquest veritat i aquest mentida. El que passa és que hi ha coses que ens les inventem com a verdaderes. Oh, estupendo, felicito. Ens posem d'acord amb què és veritat. I en canvi alguns d'aquests encara discuteixen, a mi em sembla, en Dalí i tal, encara estan, em sembla, en la fase de què és veritat, què és mentida, Foix també, etc.
Sí, sí.
Em sembla que el pas aquest brutal, fort, mitjà, de dir, escolti, perdoni, cada paraula és un prejudici. Ho diu Nietzsche, en el Caminant i la seva ombra, Humà massa humà, volum 2, paràgraf 55. Cada paraula és un prejudici. Clar, això sol et deixa, a mi em deixa absolutament glaçat, perquè som homes de llenguatge, i per tant, si cada paraula és un prejudici, i quan es llegeix el sobre veritat i mentida en sentit extramoral,
sí.
És de Nietzsche,
I aprenent, no sé fins a quin punt ell el coneix, Nietzsche, o l'ha pogut llegir a través de... Desenganyem-nos, Nietzsche arriba molt tard, arriba molt tard. Per què? Per les traduccions i per tot plegat, no? A més, Nietzsche té la mala fama, a mi em sembla que equivocada, però d'haver-lo associat també al nacionalsocialisme, perquè els hi va interessar molt, doncs, de xuclar Nietzsche i de quedar-se'l per ell, com... Tot, que no n'era gens ni mica, no era el cas del músic.
No, jo sí que crec que el va llegir, Nietzsche, segur. No hi ha referències explícites, però era com...
Sí, molt interessant, això de saber, molt.
No, només... Bueno.
Micro.
Protàgores?
No.
Sí.
Ah.
Quan... Repeteixo una cosa que he dit abans, que és en Dalí és la mesura de totes les coses fins que topa amb una cosa immesurable,
que és la gala.
Fent veritat aquella frase famosa... L'oncle és la mesura de totes les coses tret de la tia. I després això de Nietzsche, de tota paraula és un prejudici, sembla allò del sol fet de pensar ja és una pedanteria. Què et diré?
No és el mateix. No em sembla que sigui el mateix, no.
Però aquesta és la de la pedanteria, és del Julián Torma,
sí.
Dadà.
Molt bé, vinga. Si hi ha algú que hi havia algú més que volia dir alguna cosa sobre això. Sí. És un tema que no el matarem pas, vull dir, no patiu, el deixarem només mig mal ferit. Sí? Doncs, escolteu, em sembla que ha sigut absolutament esplèndid. Per tant, moltíssimes gràcies a en Vicent Santamaria. Moltes gràcies.